Presumpte fragmentació de contractes quan dirigia la institució de les lletres catalanes. Ara la mesa del Parlament haurà de decidir si la suspèn com a presidenta de la cambra. És dimarts 26 de juliol de 2022 i tenim més titulars. La taula de diàleg Estat Generalitat es reunirà aquesta setmana a Madrid, però no es fixarà una data fins que no hi hagi acords concrets. Sònia Kerr.
Ho ha avançat la portaveu del govern, Patrícia Plaja.
Quan hi hagi taula, hi ha d'haver-hi acords. No hi ha sigut fins al moment, i en el moment en el que hi sigui és amb la voluntat de que de la taula en surtin acords. Hi ha una feina prèvia a fer abans d'això, i és aquesta feina prèvia la que s'està fent. Quan aquesta feina estigui enllestida, es fixarà la data i l'hora de la taula.
Per part de la Generalitat hi participaran el conseller d'Interior Joan Ignasi Elena, la consellera de la Presidència Laura Vilagrà, el conseller d'Empresa Roger Torrent i la consellera de Cultura Natàlia Garriga.
Els bombers busquen un jove d'uns 20 anys desaparegut ahir mentre es banyava el riu Ebre a Benissanet, a la Ribera d'Ebre.
11 dotacions i dues barques busquen el jove, a qui es va veure per últim cop ahir al vespre. Es busca intensament per la zona més propera on es banyava, així com per un canal i als marges del riu. L'alcalde de Benissanet, Xavier Arbó, recorda la perillositat de la zona.
No està prohibit, però sí que bueno, sempre hi ha perill. El riu Ebre, i a més aquesta zona és una zona amb molts remolins, i ja us dic, en aquest punt la corrent és molt forta.
El govern amplia l'estat d'alerta per sequera a 135 municipis per l'empitjorament de les reserves d'aigua.
Des de fa uns mesos s'aplicaven restriccions als municipis abastits per l'aqüífer de Carme Capellades a l'Anoia. Les mesures s'amplien ara a la capçalera del Ter, al Llobregat Mig i a l'Anoia Gaià.
El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona s'apropa a l'òrgan més desconegut del nostre cos, en l'exposició Cervells.
Des d'una perspectiva multidisciplinària, la mostra reflexiona com l'art, la ciència i la filosofia han estudiat i representat al llarg de la història el centre del pensament humà.
Pel que fa als esports, el Barça de Xavi Hernández segueix pendent de les arribades per al nou curs.
Tant del central del Sevilla, Jules Koundé, com dels laterals, amb Azpilicueta i Marcos Alonso com a candidats. A més, el de Terrassa espera que solucionin la situació dels jugadors amb qui no compta com Regui Puig.
Fem també un cop d'ull al temps, ara que s'ha donat ja per acabada l'alerta per onada de calor i s'ha desactivat l'emergència per incendis forestals. Des del Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Via, bon dia.
Hola, bon dia. Aquest dimarts començava amb bastants núvols a sectors del litoral i prelitoral central i nord, també una mica tramuntana cap a l'Empordà, però afluixa la tramuntana. També aquests núvols van desapareixent, però es mantindran encara el que resta de dia amb alguns trams de la costa. Fins i tot poden tornar a augmentar al final del dia els núvols cap a la Costa Daurada, on podria arribar a caure aquí algun primer ruixat. A la resta del país mantindrem un dimarts en conjunt amb força sol. Algunes nublades, però, han de créixer a partir de migdia. A zones de muntanya del nord, que cap al sector del Ripollès i àrees properes podrien portar algun ruixat localment moderat. Les temperatures d'aquest dimarts també ja són més baixes que dies passats. De fet, a hores d'ara, el descens és localment moderat a zones de l'interior del país. I també, per tant, a migdia tindrem màximes més baixes aquest dimarts. Molts casos de màximes, però encara altes, entre 30 i 35 graus. És tot des del Meteorològic de Catalunya.
Al control de so, Toni Sánchez, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Us parla Marta Pardell, passant gairebé 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya obre judici oral a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, pel cas de presumpta fragmentació de contractes quan dirigia la institució de les lletres catalanes. Ara, la mesa del Parlament serà qui haurà de decidir si la suspèn o no com a presidenta de la cambra.
La interlocutòria d'obertura de judici va dirigida contra Borràs, un amic seu informàtic i un altre professional pels delictes de prevaricació i falsedat documental, que són dels quals els acusa la Fiscalia. Un cop dictada aquesta resolució, el següent tràmit és donar trasllat a les defenses per tal que presentin els seus escrits en 10 dies i un cop rebuda tota la documentació es fixarà la data del judici. La Fiscalia demana 6 anys de presó i 21 d'inhabilitació per a Borràs. El magistrat admet en la seva resolució que hi ha diferències entre el seu escrit de conclusió de la investigació i l'escrit d'acusació del fiscal, però veu aquesta diferència tècnica com a irrellevant, ja que passa de 4 delictes a 2 i de 4 processats a 3, mantenint els mateixos fets. La interlocutòria no es pot recórrer, però encara hi ha pendent de resoldre algun recurs previ.
Estem pendents de les reaccions que pugui generar aquesta notícia, aquesta obertura de judici oral a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, i seguim en clau política, ja que la taula de diàleg Estat-Generalitat es reunirà aquesta setmana a Madrid, però no es fixarà una data fins que no hi hagi acords concrets. Hi participaran el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, el d'Empresa, Roger Torrent, i la consellera de Cultura, Natàlia Garriga. Tots quatre formaran la delegació de la Generalitat en una nova reunió sense representants de Junts, una trobada que servirà per reactivar la negociació després del Catalan Gate. I és una trobada que més ha centrat avui la reunió de l'executiu. Diana Bermejo, bon dia.
Bon dia, Marta. Sí, el Consell Executiu ha aprovat avui aquestes designacions i, com ha explicat la portaveu Patrícia Plaja, a més de Vilagrà i Torrent, participaran a la taula de diàleg el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, per delegació del president, que no hi anirà, i la consellera Garriga com a convidada. El dia de la reunió segueix sent una incògnita, ja que sense acords tancats, ha dit la portaveu del govern, no hi haurà data.
Serà aquesta setmana, però no els hi puc concretar si serà demà, demà passat o l'altre, perquè no s'ha fixat encara. Quan hi hagi taula, hi ha d'haver-hi acords. No hi ha sigut fins al moment, i en el moment en el que hi sigui és amb la voluntat de que de la taula en surtin acords. Hi ha una feina prèvia a fer abans d'això, i és aquesta feina prèvia la que s'està fent. Quan aquesta feina estigui enllestida, es fixarà la data i l'hora de la taula.
La portaveu ha confirmat que de la reunió que van mantenir fa 10 dies el president Sánchez i el president Aragonès es va arrencar un acord al govern espanyol per flexibilitzar el sostre de deute de les comunitats autònomes per al 2023, que passaria del 0,1 al 0,3% del PIB.
Gràcies, Diana. I seguim encara en clau política, ja que la ciutat de Barcelona acollirà la manifestació que l'Assemblea Nacional Catalana convoca per a l'11 de setembre, amb l'objectiu de tornar a reclamar la independència. La marxa començarà a l'Avinguda del Paral·lel, tocant a les Drassanes, i finalitzarà, com l'any passat, davant de l'estació de França.
El recorregut estarà dividit en 10 punts de trobada, però no caldrà un registre previ. Des del Paral·lel, el recorregut de la manifestació passarà pel Monument a Colom, el Moll de la Fusta, el Passeig d'Isabel II i l'Avinguda Marquès de l'Argentera, on es faran els parlaments i les actuacions musicals. La presidenta de l'entitat organitzadora, l'Assemblea Nacional Catalana, Dolors Feliu, destaca el simbolisme del recorregut triat per enguany.
Serà un recorregut llarg, un recorregut també emblemàtic, perquè serà un recorregut on passarem per Colom, passarem per davant de Capitania. Hi ha tot un simbolisme també d'aquest colonialisme que ha fet servir Espanya durant tants de segles, que volem també denunciar, i que per tant és una zona que considerem que pot reflectir molt també la lluita que estem fent tot aquest temps i que farem encara més per la independència de Catalunya.
La manifestació de l'11 de setembre s'ha presentat aquest matí en un acte al Fossar de les Moreres, que el dia 10 acollirà la tradicional marxa de torxes convocada pel comitè del 1714. Pel que fa a l'1 d'octubre, que es commemoraran els 5 anys del referèndum del 2017, l'ANC ha avançat que faran actes per tot el territori al matí, amb recollides d'urnes i un acte central a la tarda a Barcelona.
I el Tribunal Suprem ha confirmat les condemnes als expresidents de la Junta d'Andalusia, Manuel Chávez i Juan Antonio Griñán, pel cas dels ERO fraudulents.
Griñán està condemnat a 6 anys de presó per malversació i Chávez a 9 d'inhabilitació per prevaricació. Els magistrats consideren provat que tots dos van participar en una trama de corrupció per pagar prejubilacions de manera il·legal durant gairebé 10 anys. El tribunal ha pres la decisió per 3 vots contra 2. Els magistrats només han estimat els recursos de 3 dels condemnats i han confirmat les sentències que l'Audiència de Sevilla ja havia imposat als dos expresidents andalusos. D'aquesta manera, Griñán haurà d'ingressar a la presó, tot i que encara té a l'abast un recurs al Tribunal Constitucional, i els magistrats han decidit avançar la decisió malgrat que la sentència sencera, amb més de 1.000 fulls, no es donarà a conèixer fins al setembre.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Continua la recerca del noi que va desaparèixer ahir al vespre mentre es banyava al riu Ebre a Benissanet, a la Ribera d'Ebre. L'operatiu s'ha reprès aquest matí, ja que durant la nit no s'ha pogut fer cap mena de recerca. Fins al lloc s'hi han desplaçat 11 dotacions dels bombers. Canal Terres de l'Ebre, Dani Camacho.
El cos de bombers se centrarà en repassar els dos marges riu avall en diverses dotacions subaquàtiques i també en barques i un helicòpter. L'operatiu s'ha muntat a l'embarcador de la població al mateix lloc on van passar els fets. El noi s'estava banyant en una zona on hi ha una escullera i el grup amb qui es trobava va alertar emergències quan feia uns minuts que el van perdre de vista. L'alcalde de Benissanet, Javier Bo, explica la perillositat de la zona.
Tot i que no està prohibit, però sí que sempre hi ha el perill. El riu Ebre... I a més, aquesta zona és una zona molt remolins i ja us dic, en aquest punt la corrent és molt forta. Ahir érem amb l'anxa, ara venen ja els subaquàtics i m'imagino que des del punt de partida, o des del punt on se banyaven, doncs, bueno, aniran baixant poquet a poquet fins que es trobi.
Per experiències anteriors, tot apunta que s'estaria parlant ja d'un ofegament i els bombers centren els seus esforços en la cerca sota l'aigua.
El govern amplia l'estat d'alerta per sequera a 135 municipis a causa de l'empitjorament de les reserves d'aigua. Si ja s'aplicaven restriccions des de fa uns mesos als municipis abastits per l'aqüífer de Carme Capellades, a l'Anoia, ara les mesures s'amplien a la capçalera del Ter, al Llobregat Mig i a l'Anoia Gaià.
Les limitacions se centren en l'ús agrícola, industrial i el recreatiu i també s'imposa un sostre de consum d'aigua a nivell domèstic. Però, com ha explicat la portaveu del govern, Patrícia Plaja, aquest límit està per sobre del consum mitjà.
Hi ha una limitació que és que defineix una xifra de 250 litres per habitants i dia, perquè tinguin una referència. Aquests 250 litres és una xifra, és un nombre de litres superior al que utilitzem de mitjana tots els catalans i les catalanes. Avui ens movem, una persona es mou entre l'ús de 130 i 140 litres diaris.
Aquesta nova mesura afecta unes 350.000 persones que, sumades a les que ja estaven en zones en alerta hidrològica, segons l'ACA, hi hauria un total de 435.000 catalans afectats.
En clau de salut, avui descens considerable d'ingressats per Covid-19 en aquesta última setmana. En concret, els hospitalitzats baixen en 275 persones i deixen el total en 1.530 ingressats.
D'aquests, 51 són a les unitats de cures intensives en estat greu. També s'han declarat 58 morts, la majoria de més de 80 anys. La taxa de casos per cada 100.000 habitants baixa a 189.
Seguim endavant la tuneladora que excava el tram central de la línia 9 del metro de Barcelona abans el ritme previst i ja és a prop de l'estació de Manuel Girona. Des de principi de juny, la màquina ha excavat 283 metres dels més de 4 quilòmetres que ha de recórrer fins a les CEPs.
Després de milers d'inspeccions tècniques als edificis dels voltants, el Departament de Territori afirma que no s'han trobat danys ni patologies prèvies al pas de la tuneladora. El secretari general d'Infraestructures de la Generalitat, David Prat, ha explicat que el mètode d'excavació és molt segur.
La tuneladora és un mètode molt segur. Per què? Doncs perquè sempre que estem excavant té un cilindre, que és com un escumatàric, que aguanta el terreny. O sigui, és com un topo, que té una primera part que és un cilindre metàl·lic, i llavors el terreny l'aguanta aquest cilindre metàl·lic. O sigui, les persones que treballen, com es pot veure aquí a la tuneladora, estan sempre cobertes per aquest cilindre metàl·lic. I pel darrere va deixant fet el túnel de formigó, de dobleres de formigó. Per tant, el terreny sempre està sostingut o per la pròpia màquina o per les dobleres de formigó. Per tant, no hi ha cap possibilitat que el terreny pugui tenir cap moviment vertical perquè, com deia, està aguantat per la pròpia màquina.
La previsió és que la màquina arribi a Mandri a finals de l'estiu vinent, moment en què es farà una aturada per revisar-ne l'estat. Territori espera que la resta del túnel estigui acabada el desembre del 2024. A partir d'aquí caldrà acabar les 11 estacions que es troben en aquest tram, construïdes amb pous de gran profunditat i estructurades en dos nivells. També s'haurà de fer la instal·lació de les vies i de la resta d'equipaments. La previsió és que el tram es pugui posar en servei a partir del 2027. Les obres del tram central de la línia 9 del metro es van reprendre el mes passat després de més d'una dècada aturades. Han de connectar la Sagrera amb zona universitària.
Encara en relació al transport públic, avui ens fixem en la T-Mobilitat, el sistema que ha de substituir les targetes de cartró amb banda magnètica. Aquesta tecnologia permet, a través d'un perfil propi, recarregar viatges i validar-los sense contacte amb una targeta física o bé amb el mateix mòbil. Cugat Media, Albert Soler.
Per fer servir la T-Mobilitat, t'has de donar d'alta i registrar el sistema, fent-ho per internet o de manera presencial amb cita prèvia i sol·licitar una targeta que costa 4,50 € i es pot fer servir de manera indefinida amb una garantia de 5 anys. Si es prefereix, també es pot descarregar l'APP del mòbil amb un cost d'1 € i, a més, de fer les gestions i recàrregues d'aptituds, també es pot validar el viatge, de moment, però, només amb el sistema operatiu Android. La cap de Tecnologies de Negoci de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Alicia Coca, destaca sobretot la capacitat d'emmagatzemar molta més informació que les actuals targetes amb banda magnètica.
Molt més eficient, molt més ràpida i, a més, que podem guardar molta més informació, estar el teu perfil carregat. Si el perds el títol, se't pot recuperar, perquè totes les operacions que fa la teva targeta o el teu mòbil estan al núvol.
De moment, es poden fer servir la T casual, la T usual i la T jove i la T familiar, i progressivament s'aniran introduint la resta de títols.
I no deixem el transport públic, ja que l'Autoritat del Transport Metropolità ha acordat rebaixar a la meitat el preu de la targeta rosa reduïda, la T4.
A partir de l'1 de setembre i fins al 31 de desembre, aquest títol social metropolità que integra 10 viatges passarà a costar 2 euros en lloc dels 4 euros actuals. La reducció aprovada avui pel Consell Metropolità de l'AMB i coordinada amb l'Autoritat Metropolitana del Transport beneficiarà a més de 200.000 persones i s'enmarca en el Pla de Mesures Anticrisi del Govern Central.
Notícies en xarxa.
Els ministres d'Energia dels 27 han arribat a un acord per reduir la demanda de gas en un 15% entre l'1 d'agost i el març de l'any que ve. L'objectiu és fer front a l'amenaça de talls de subministrament per part de Rússia.
La mesura serà voluntària i, malgrat que contempla un estat d'alerta que faria obligatòria la reducció, preveu excepcions. En un comunicat, el Consell de la Unió Europea ha especificat que l'exempció es podrà aplicar a països que no estiguin interconnectats amb altres membres i a aquells estats altament dependents del gas. L'acord també estableix excepcions en països amb alta capacitat de regasificació i exportació de gas, com seria el cas d'Espanya.
Avui, desena jornada de vaga del personal de cabina de Ryanair, que aquest matí ha provocat dues cancel·lacions i una dotzena de retards a l'aeroport del Prat, el més afectat per l'aturada.
En total, la mobilització ha causat 4 cancel·lacions i 33 retards a les 10 bases aèries espanyoles on opera Ryanair. Els sindicats fan una crida a les administracions perquè intervinguin en el conflicte i obliguin la companyia irlandesa a complir la llei estatal i a seure's a negociar el conveni col·lectiu. Els treballadors estan convocats a anar a la vaga també demà i demà passat en les dues últimes jornades de mobilització d'aquest mes.
Doncs justament les cancel·lacions o retards en els vols, així com els problemes amb allotjaments turístics, concentren la majoria de reclamacions que els tarragonins fan a l'Agència Catalana de Consum a l'estiu. De fet, la vaga de Ryanair i EasyJet ha fet elevar aquestes consultes relacionades amb el transport aeri. Tarragona Ràdio, Miguel González.
Des de l'Agència Catalana de Consum recorden que si la companyia aèria cancela el vol o es produeix un retard superior a les 5 hores, el viatger té dret a la devolució de l'import del bitllet o a disposar d'un mitjà de transport alternatiu. A més, en cas de cancel·lació o de retard de 3 hores o més, correspon una compensació econòmica que va entre els 250 i els 600 euros, sempre quan la companyia no hagi comunicat l'anul·lació amb una antelació mínima de 2 setmanes. En una entrevista a Tarragona Ràdio, la cap de secció de Tarragona de l'Agència Catalana de Consum, Carme Torres, assegura que aquest estiu ha crescut el nombre de consultes i reclamacions rebudes, superant les xifres d'abans de la pandèmia. Diu que, sobretot, responen a queixes relacionades amb el turisme i amb el transport aeri.
Que aquest estiu hi ha el tema de les vagues, que és la incidència potser més important que està afectant el tema del transport aeri.
Si en el termini de 30 dies no s'ha obtingut resposta, és llavors quan cal elevar la queixa al Servei Públic de Consum de cada municipi o directament a l'Agència Catalana de Consum.
I el govern ha aprovat imposar una sanció de 187.000 euros a la plataforma de repartiment de menjar a domicili Just Eat per cessió il·legal de treballadors de 183 repartidors.
La proposta de multa la va fer la Inspecció de Treball a l'abril, però en superar els 150.000 euros ha estat necessari el segell del Consell Executiu. L'acta, aixecada per la Policia Laboral, proposava també sancionar amb 62.000 euros l'empresa subcontratista Fleet Delivery Solutions, que subministrava la mà d'obra il·legal. Als riders subcontractats se'ls aplicava un conveni i col·lectiu inferior al que els correspondria si fossin contractats directament.
La xarxa de comunicació local. CaixaBank ha estat elegit per Euromoney millor banca a Espanya i BPI del grup CaixaBank millor banca a Portugal. Un reconeixement a una manera diferent de fer banca propera i compromès amb les persones i la societat. Gràcies als clients i als empleats per fer-ho possible. CaixaBank.
Uf, fa tanta xifugor a casa que fins i tot les activitats més senzilles em fan insuportables.
Aquest estiu, fes el que t'agrada a la fresca. Descobreix els equipaments públics on gaudir de temperatures més confortables al costat de casa. Els trobaràs a refugiclimàtic.amb.cat, xarxa metropolitana de refugis climàtics. AMB, Metròpolis Barcelona.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Continuem i ho fem a Barcelona, on una vuitantena d'escoles i instituts estan en obres aquest estiu. Es tracta sobretot de tasques d'ampliació i millora.
Per enguany ha previst un pressupost de prop de 42.000 milions que comparteixen l'Ajuntament de Barcelona i el Departament d'Educació. Al llarg de l'any es faran obres en 121 centres, de les quals 92 estaran en execució durant les vacances d'estiu. En concret, durant l'estiu es faran 8 actuacions per millorar menjadors i cuiners, 17 en el marc del Pla de Patis, 8 dins del de transició energètica, una sobre adequació de les instal·lacions a la normativa, una en façanes, 17 relacionades amb millores d'escolarització i 2 actuacions urgents.
A Lleida, els Mossos investiguen les causes d'un incendi que aquesta matinada ha cremat 3 vehicles i 2 contenidors. També ha afectat un quart vehicle i un local comercial.
L'avís del foc s'ha donat a 6:15 i fins al lloc s'hi han desplaçat 2 dotacions dels bombers que l'han pogut extingir. Cap persona ha resultat ferida, però hi ha hagut diversos danys materials. L'incendi, que ha tingut lloc a l'avinguda del Segre de la capital del Segrià, s'hauria iniciat en un contenidor i els Mossos ara investiguen si hauria estat intencionat.
Passem per Badalona, on ha quedat congelat de moment el tràmit per a la construcció de pisos als marges del parc de Calarnús. La Junta de Govern ha retirat de la taula l'aprovació del projecte urbanístic. Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor Rey.
El govern local de Badalona fa un parèntesi per iniciar una etapa de diàleg amb l'edificador i també amb els detractors del projecte. Arribar a acords n'és l'objectiu, tot i que el govern té molt clar els drets de construir que ha adquirit tràmit rere tràmit la propietat dels terrenys. Al setembre, però, hi haurà noves reunions amb totes bandes. Rubén Guijarro és alcalde de Badalona.
Si la pregunta directa és a tu t'agraden que es facin pisos en un parc, no és que l'alcalde digui que no, jo crec que el total de la població diria que no. El tema és que quan hi ha uns drets d'un operador que ja els tenia, que els volia exercir, que es negocia, que es minimitzen, que s'aproven un ple sense ningú en contra, sense cap al·legació, fa 4 anys, ara aquestes persones, òbviament, tenen tot el seu dret d'iniciar el tràmit de llicència i que aquest, que és un tràmit absolutament legal, reglat i tècnic, continuï el seu tràmit. Òbviament, nosaltres posarem tota la voluntat per minimitzar l'impacte de la construcció en la Calarnús.
Per la seva banda, Guanyem Badalona en Comú reivindica que s'aturi la construcció dels pisos previstos al parc de Calarnús. El grup municipal reclama al govern local que faci una permuta dels terrenys o bé expropiï aprofitant el superàvit municipal. Mentrestant, des de la plataforma en defensa de Calarnús, es mobilitzen aquestes hores per reclamar davant del Viver la protecció del pulmó verd del centre de la ciutat. Celebren aquesta aturada i insisteixen que l'administració expropiï les 2 finques a tocar de la porta del parc, on es preveu alçar aquesta 50ena d'habitatges en 2 blocs de pisos.
Moment per la informació cultural. El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona s'apropa a l'òrgan més desconegut del nostre cos en la seva darrera exposició, Cervells. La mostra reflexiona com l'art, la ciència i la filosofia han estudiat i representat al llarg de la història el centre del pensament humà. David Navarro, bon dia.
Bon dia. L'exposició presenta al voltant de 300 peces que combinen la mirada d'artistes com Joan Fontcuberta, dibuixos originals de Santiago Ramón y Cajal i còmics o pel·lícules, tot plegat per investigar no només a la intel·ligència humana, sinó també en l'artificial i fins i tot l'animal. Una mostra que, segons un dels seus comissaris, el científic Ricard Soler, és plena de preguntes.
Grans qüestions, moltes de les quals venen ja de molt enrere, no? Per què la consciència? No? Per què somiem? Però preguntes encara més fonamentals, no? Per què cervells, no? Com surt a l'evolució un cervell, que és un objecte molt costós, de fet.
Unes qüestions que, en la majoria dels casos, no reben resposta, però que inciten a la reflexió en una exposició estructurada en 3 seccions, matèria, ment i altres ments. La mostra arrenca demà i s'estendrà fins a l'11 de desembre, complementada amb debats i projeccions de cinema, entre d'altres activitats.
I un últim apunt cultural, la il·lustradora Roser Capdevila i l'empresari farmacèutic i mecenes cultural Antoni Vilacases rebran la medalla d'or de la Generalitat.
L'executiu distingeix Capdevila per la seva trajectòria com a il·lustradora, popularment reconeguda pels personatges de les Tres Bessones, i Vilacases pel seu compromís amb el país com a mecenes cultural. El govern també ha declarat bé cultural d'interès nacional al Teatre Metropol de Tarragona.
I és moment per als esports. Que ens porta el nostre company Joan Barberà. Bon dia, Joan.
Bon dia, Marta. El Barça de Xavi Hernández segueix pendent de les arribades per al nou curs i de la situació dels jugadors amb els que no compta el terrassenc i que encara formen part de la plantilla blaugrana. La incorporació del central del Sevilla, Jules Koundé, com la dels laterals Azpilicueta i Marcos Alonso com a candidats. A més, el de Terrassa espera que se solucioni la situació dels jugadors amb els que no compta, com per exemple el cas de Riqui Puig. L'entrenador vallesà vol una plantilla que pugui lluitar amb garanties per tot i amb competència a les diferents demarcacions.
La competència ens va molt bé, ja ho he dit moltes vegades, tenir pràcticament a aquestes alçades dos jugadors per posició de bon nivell al primer equip del Barça, doncs fa que tothom doni el millor de si. I llavors la gent vol demostrar, vol jugar, vol ser partícip, es vol sentir important, es vol sentir estimat. Bé, això ens farà millor a tots, no? Però bé, no m'ha sorprès perquè veig molta intensitat en els entrenos, que és innegociable, al final hem d'entrenar al 100% sempre i això ens donarà per competir de la millor manera possible.
Aquesta propera matinada i després de guanyar el Real Madrid tornen a jugar un amistós de nivell. El Barça s'enfronta a la Juventus de Turí. El Girona, que tornarà a competir aquest proper curs a primera divisió, ha anunciat a les últimes hores les incorporacions del davanter Tati Castellanos, del New York City, i Ian Couto, del City, en forma de cessió, a més de la del futbolista de Sant Cugat del Vallès, David López. El migcampista vallesà, després de tancar la seva etapa a l'Espanyol, seguirà a terres catalanes i a primera, ara amb el Girona. Avui ha estat presentat Tati Castellanos.
La verdad estoy muy feliz de estar acá. Es una experiencia única para mí, con muchos objetivos para cumplir. Y obviamente, bueno, hoy fue mi primer entrenamiento. Obviamente, nada, la veía por la tele, la liga. Todavía no te puedo responder bien esa pregunta hasta que juegue mi primer partido, pero hoy por suerte, bueno, pude conocer a mis compañeros, al cuerpo técnico, cómo trabajaban y la verdad que me dio muy buena sensación.
Les primeres paraules de Tati Castellanos, nou futbolista del Girona per a la nova temporada. El Barça femení ha arrencat la pretemporada en el dia d'avui, gairebé dos mesos després d'haver-la tancat amb la consecució de la Copa de la Reina. També destaquem en futbol que Juanmi Carrión arriba al Centre d'Esport Sabadell, equip de la Primera Federació. En plena poliesportiva, avui a partir de les 7 de la tarda, a Vilafranca es farà el sorteig de les lligues estatals d'hoquei sobre patins. Parlem hoquei lliga femenina, hoquei plata i hoquei bronze. Coneixeran avui el seu calendari. L'escenari serà el Museu del Vi de Vilafranca del Penedès. Recordem, els equips catalans predominen en cadascuna de les categories. I en waterpolo, la selecció espanyola masculina, que dirigeix el català David Martín, s'enfronta avui a Itàlia en les semifinals de la Lliga Mundial que juga a Estrasburg. Marta, el més destacat dels esports.
Gràcies, Joan Barberà. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a 2:15. Això vol dir que nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida i amb més actualitat. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
Els nostres boscos, els espais naturals, la biodiversitat i les nostres granges, camps i conreus no estan protegits de les imprudències. Aquest estiu no vestim de dol els nostres boscos. Recorda, una imprudència ens ho crema tot. En cas d'incendi, truca al 112. Diputació de Barcelona. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Propostes en xarxa.
Ja sabeu que m'agrada explotar la vostra vena més creativa, així que deixeu-me preguntar-vos com us imagineu el paradís. El vostre, perquè cadascú en té un de diferent. Penseu en els colors, les olors, els sons que li donen forma. El teniu? Doncs guardeu-lo bé i torneu-hi sempre que ho necessiteu. Mentrestant, passarem pel Festival Petit Paradís de Tossa de Mar.
La brisa, la calor, la maca en suspensió, l'energia tropical i una conclusió. No fer tant, deixar lloc per sentir.
Música, gastronomia, art, patrimoni arquitectònic i vistes al mar. La segona edició del festival omplirà de tot això els vespres del 28 de juliol al 6 d'agost. Ho farà combinant concerts de Sofia Gavana, Guillem Roma, Stephen Morrison o El Petit de Calaril amb artistes locals. Però com us avançava, a banda de música, també hi haurà menjar. L'espai gastronòmic del Far de Tossa acollirà una selecció de cuina autòctona. L'objectiu de tot plegat, convertir aquesta població de la selva en el paradís cultural de la Costa Brava. Del 28 de juliol al 6 d'agost, segona edició del Festival Petit Paradís de Tossa de Mar. Trobareu tots els detalls dels concerts al web festivalpetitparadís.com.
Sabies que...
La paraula tapa és un mot reconegut a les principals llengües de tot el món. L'origen sembla venir del fet evident i pràctic de tapar la beguda que se serveix, però no està tan clar quin va ser el primer a què se li va acudir. Les llegendes són variades, però una de les més acceptades i populars és la que remunta al rei Alfons XIII. El monarca va anar a parar al Ventorrillo del Chato, un local que encara existeix al camí entre Cádiz i San Fernando. El monarca va demanar una copa de xerès quan una forta ventada va aixecar un núvol de pols. El cambrer ràpidament va tapar la copa amb un tall de pernil, alguns parlen d'un tall de formatge, per evitar que hi entrés cap brossa. Al rei, sorprès, li va agradar i va demanar una altra ronda amb la mateixa tapa d'abans.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Ja és oficial, el Tribunal Superior de Justícia obre judici oral a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, pel cas de presumpta fragmentació de contractes quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes. Ara és la mesa del Parlament la que haurà de decidir si la suspèn o no com a presidenta de la cambra. És dimarts 26 de juliol de 2022 i tenim més titulars. La taula de diàleg Estat-Generalitat es reunirà aquesta setmana a Madrid, però no es fixarà una data fins que no hi hagi acords concrets. Sònia Kerr.
Ho ha avançat la portaveu del govern, Patrícia Plaja.
Quan hi hagi taula, hi ha d'haver-hi acords. No hi ha sigut fins al moment, i en el moment en el que hi sigui és amb la voluntat de que de la taula en surtin acords. Hi ha una feina prèvia a fer abans d'això, i és aquesta feina prèvia la que s'està fent. Quan aquesta feina estigui enllestida, es fixarà la data i l'hora de la taula.
Per part de la Generalitat hi participaran el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, el conseller d'Empreses, Roger Torrent, i la consellera de Cultura, Natàlia Garriga.
Els bombers busquen un jove d'uns 20 anys desaparegut ahir mentre es banyava al riu Ebre, a Benissanet, a la Ribera d'Ebre.
11 dotacions i dues barques busquen el jove a qui es va veure per últim cop ahir al vespre. Es busca intensament per la zona més propera on es banyava, així com per un canal i als marges del riu. L'alcalde de Benissanet, Xavi Arbó, recorda la perillositat de la zona.
No està prohibit, però sí que bueno, sempre hi ha el perill. El riu Ebre, i a més aquesta zona és una zona molt remolins i ja us dic, en aquest punt la corrent és molt forta.
El govern amplia l'estat d'alerta per sequera a 135 municipis a causa de l'empitjorament de les reserves d'aigua.
Des de fa uns mesos s'aplicaven restriccions als municipis abastits per l'aqüífer de Carme Capellades, a l'Anoia. Les mesures s'amplien ara a la capçalera del Ter, al Llobregat Mig i a l'Anoia Gaià.
El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona s'apropa a l'òrgan més desconegut del nostre cos, en l'exposició Cervells.
Des d'una perspectiva multidisciplinària, la mostra reflexiona com l'art, la ciència i la filosofia han estudiat i representat al llarg de la història al centre del pensament humà.
Pel que fa als esports, el Barça de Xavi Hernández segueix pendent de les arribades per al nou curs.
Tant del central del Sevilla, Jules Koundé, com dels laterals, amb Azpilicueta i Marco Alonso com a candidats. A més, el de Terrassa espera que solucioni la situació dels jugadors amb qui no compta, com Riqui Puig.
Fem també un cop d'ull el temps que ens espera, ara que s'ha donat ja per acabada l'alerta per onada de calor i s'ha desactivat l'emergència per incendis forestals. Des del Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Via, bon dia.
Hola, bon dia. Aquest dimarts començava amb bastants núvols a sectors del litoral i prelitoral central i nord, també una mica tramuntana cap a l'Empordà, però afluixa a tramuntana. També aquests núvols van desapareixent, però es mantindran encara el que resta de dia amb alguns trams de la costa. Fins i tot poden tornar a augmentar al final del dia els núvols cap a la Costa Daurada, on podria arribar a caure aquí algun primer ruixat. A la resta del país mantindrem un dimarts en conjunt amb força sol. Algunes nublades, però, han de créixer a partir de migdia. A zones de muntanya del nord, que cap al sector del Ripollès i àrees properes podrien portar algun ruixat localment moderat. Les temperatures d'aquest dimarts també ja són més baixes que dies passats. De fet, a hores d'ara, el descens és localment moderat a zones de l'interior del país. I també, per tant, a migdia tindrem màximes més baixes aquest dimarts. Molts casos de màximes, però encara altes, entre 30 i 35 graus. És tot des del Centre Meteorològic de Catalunya.
Al control de so tenim el Toni Sánchez i a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Us parla Marta Pardell. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya obre judici oral a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, pel cas de presumpta fragmentació de contractes quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes. Ara la mesa del Parlament és qui haurà de decidir si la suspèn o no com a presidenta de la cambra.
La interlocutòria d'obertura de judici va dirigida contra Borràs, un amic seu informàtic i un altre professional pels delictes de prevaricació i falsedat documental que són dels quals els acusa la Fiscalia. Un cop dictada aquesta resolució, el següent tràmit és donar trasllat a les defenses per tal que presentin els seus escrits en 10 dies i un cop rebuda tota la documentació es fixarà la data del judici. La Fiscalia demana 6 anys de presó i 21 d'inhabilitació per a Borràs. El magistrat admet en la seva resolució que hi ha diferències entre el seu escrit de conclusió de la investigació i l'escrit d'acusació del fiscal, però veu aquesta diferència tècnica com a irrellevant, ja que passa de 4 delictes a 2 i de 4 processats a 3, mantenint els mateixos fets. La interlocutòria no es pot recórrer, però encara ja pendent de resoldre algun recurs previ.
Seguim en clau política. La taula de diàleg Estat Generalitat es reunirà aquesta setmana a Madrid, però no es fixarà una data fins que no hi hagi acords concrets. Hi participaran el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, el d'Empresa, Roger Torrent, i la de Cultura, Natàlia Garriga. Tots quatre formen la delegació de la Generalitat en una nova trobada sense representants de Junts. La reunió servirà per reactivar la negociació després del Catalangate. Diana Bermejo, bon dia.
Bon dia, Marta. Sí, el Consell Executiu ha aprovat avui aquestes designacions i, com ha explicat la portaveu Patrícia Plaja, a més de Vilagrà i Torrent, participaran a la taula de diàleg el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, per delegació del president, que no hi anirà, i la consellera Garriga com a convidada. El dia de la reunió segueix sent una incògnita, ja que sense acords tancats, ha dit la portaveu del govern, no hi haurà data.
Serà aquesta setmana, però no els hi puc concretar si serà demà, demà passat o l'altre, perquè no s'ha fixat encara. Quan hi hagi taula, hi ha d'haver-hi acords. No hi ha sigut fins al moment, i en el moment en el que hi sigui és amb la voluntat de que de la taula en surtin acords. Hi ha una feina prèvia a fer abans d'això, i és aquesta feina prèvia la que s'està fent. Quan aquesta feina estigui enllestida, es fixarà la data i l'hora de la taula.
La portaveu ha confirmat que de la reunió que van mantenir fa 10 dies el president Sánchez i el president Aragonès va servir per arrencar un acord al govern espanyol per flexibilitzar el sostre de deute de les comunitats autònomes per al 2023, que passaria de ser del 0,1 al 0,3% del PIB.
Gràcies, Diana. Doncs justament des de Madrid també ens arriba aquesta confirmació d'un primer acord que ha de sortir de la taula de diàleg, com és l'augment del marge de dèficit de les comunitats autònomes. Permetria a la Generalitat disposar d'uns 500 milions d'euros més per despesa als comptes de l'any que ve. Ho ha confirmat des de Madrid la ministra d'Hisenda després del Consell de Ministres. Anem fins allà, Jordi Casino. Bon dia. Tenim problemes per escoltar Jordi Casino. No tenim disponible aquesta connexió ara mateix amb Jordi Casino. Intentem continuar amb més informacions destacades del dia fins a recuperar-lo. I és que, com us destacàvem en titulars, continua la recerca del noi que va desaparèixer ahir al vespre mentre es banyava al riu Ebre, Benissanet, a la Ribera d'Ebre. L'operatiu s'ha reprès avui al matí, ja que durant la nit no s'ha pogut buscar. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat 11 dotacions de bombers. Canal Terres de l'Ebre, Dani Camacho.
El cos de bombers se centrarà en repassar els dos marges riu avall en diverses dotacions subaquàtiques i també en barques i un helicòpter. L'operatiu s'ha muntat a l'embarcador de la població al mateix lloc on van passar els fets. El noi s'estava banyant en una zona on hi ha una escullera i el grup amb qui es trobava va alertar emergències quan feia uns minuts que el van perdre de vista. L'alcalde de Benissanet, Javier Bo, explica la perillositat de la zona.
Tot i que no està prohibit, però sí que bueno, sempre hi ha el perill. El riu Ebre... I a més, aquesta zona és una zona amb molts remolins i ja us dic, en aquest punt la corrent és molt forta. Ahir érem amb l'anxa, ara venen ja els subaquàtics i m'imagino que des del punt de partida, o des del punt on se banyaven, doncs, bueno, aniran baixant poquet a poquet fins que es trobi.
Per experiències anteriors, tot apunta que s'estaria parlant ja d'un ofegament i els bombers centren els seus esforços en la cerca sota l'aigua.
Gràcies, Dani Camacho. Ara sí que podem tornar a Madrid, recuperar la connexió amb Jordi Casino, ja que, com us comentàvem des del Consell de Ministres, la ministra d'Hisenda ha confirmat aquest primer acord que ha de sortir aquesta setmana de la taula de diàleg, augmentar el marge de dèficit de les comunitats autònomes del 0,1 al 0,3%. Això permetria a la Generalitat disposar de 500 milions d'euros extraordinaris per despesa als comptes de l'any que ve. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Així és, anem a PAMS. El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts un sostre de despesa rècord per als pressupostos del 2023, amb una previsió de gastar fins a 198.200 milions d'euros, més d'un 1% més que aquest any. Un tràmit que dona el tret de sortida a l'elaboració dels comptes per l'any vinent i que inclou l'elevació, com deies, del marge de dèficit de que disposen les comunitats autònomes del 0,1 al 0,3%. La diferència l'assumirà l'Estat. En el cas de Catalunya, podrà gastar 500 milions més dels que tenia previst, un acord que els presidents Pedro Sánchez i Aragonès haurien pactat a la trobada que van mantenir a la Moncloa. María Jesús Montero és la ministra d'Hisenda.
El gobierno asume un mayor esfuerzo para que las comunidades autónomas tengan mayor capacidad de gasto. Una decisión que es coherente con toda la política que este ejecutivo ha llevado a cabo desde el inicio de la legislatura.
Consell de Ministres, la roda de premsa encara està en marxa, que manté la previsió de creixement econòmic per aquest any, però que rebaixa del 3,5 al 2,7% el del 2023 i que també ha aprovat una flexibilització dels requisits per incorporar treballadors estrangers al mercat laboral i el decret llei de les noves quotes dels treballadors autònoms. L'acord assolit entre el govern espanyol i els patronals del sector després de 9 mesos de negociacions permetrà que 3 de cada 4 autònoms paguin menys. Per exemple, rebaixa a 200 euros la quota mínima per al tram més baix als que ingressen en menys de 670 euros més al mes l'any 2025.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Atenció, perquè el govern amplia l'estat d'alerta per sequera a 135 municipis a causa de l'empitjorament de les reserves d'aigua. Sí. Perdoneu, si ja s'aplicaven restriccions des de fa uns mesos als municipis abastits per l'aqüífer de Carme Capellades, a l'Anoia, ara les mesures s'amplien a la capçalera del Ter, al Llobregat Mig i també a l'Anoia Gaià.
Les limitacions se centren en l'ús agrícola, l'industrial i el recreatiu i també s'imposa un sostre de consum d'aigua a nivell domèstic. Però com ha explicat la portaveu del govern, Patrícia Plaja, aquest límit està per sobre del consum mitjà.
Hi ha una limitació que és que defineix una xifra de 250 litres per habitants i dia, perquè tinguin una referència. Aquests 250 litres és una xifra, és un nombre de litres superior al que utilitzem de mitjana tots els catalans i les catalanes. Avui ens movem, una persona es mou entre l'ús de 130 i 140 litres diaris.
Aquesta nova mesura afecta unes 350.000 persones que, sumades a les que ja estaven en zones en alerta hidrològica, segons l'ACA, hi hauria un total de 435.000 catalans afectats.
Passem ara pel Bages, ja que el govern s'ha compromès a destinar fins a 20.000 euros als ajuntaments d'aquesta comarca per fer front als danys que ha causat l'incendi declarat la setmana passada. Castellet Ràdio, Olga Gili, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, justament estem parlant dels municipis que conformen Manresa, Mura, el Pont de Vilomara i Rocafort, Sant Fruitós de Bages, Sant Vicenç de Castellet i també Talamanca. Bàsicament, són els pobles que van quedar afectats per aquest incendi que es va declarar just fa una setmana, aquest diumenge. Aquestes són algunes de les intervencions que farà per part del govern a nivell econòmic i també han explicat durant aquesta roda de premsa que justament ha acabat fa pocs minuts, han explicat doncs, que havien parlat amb molts dels veïns també afectats de manera directa del Sant Fruitós de Bages, de les Bocardes, que han vist com la casa seva ha quedat calcinada completament. En aquest sentit també els han ofert suport tant econòmic com també moral, amb diferents psicòlegs que ja estan treballant també en aquest servei. Justament avui arriba aquesta roda de premsa en el moment en què hem sabut que el foc del Bages ha vist l'altra cara de la moneda, on hi ha moltes persones que veuen l'oportunitat per recuperar el conreu de la vinya al voltant de les pines que van ser també víctimes del foc a la vall del Flequer.
Gràcies, Olga Gili, des de Castellet Ràdio. I seguim en clau de salut. Descens considerable l'última setmana pel que fa a ingressats per Covid-19 als hospitals. En concret, 275 persones menys, que deixen el total en 1.530 persones hospitalitzades.
D'aquests, 51 són a les unitats de cures intensives en estat greu. També s'han declarat 58 morts, la majoria de més de 80 anys. La taxa de casos per cada 100.000 habitants baixa a 189.
La tuneladora que excava el tram central de la línia 9 del metro de Barcelona avança al ritme previst i ja és a prop de l'estació de Manuel Girona. Des de principi de juny, la màquina ha excavat 283 metres dels més de 4 quilòmetres que ha de recórrer fins a les CEPs.
Després de milers d'inspeccions tècniques als edificis dels voltants, el Departament de Territori afirma que no s'han trobat danys ni patologies prèvies al pas de la tuneladora. El secretari general d'Infraestructures de la Generalitat, David Prat, ha explicat que el mètode d'excavació és molt segur.
La tronada d'obra és un mètode molt segur. Per què? Doncs perquè sempre que estem excavant té un cilindre que és com un escut metàl·lic que aguanta el terreny. O sigui, és com un topo que té una primera part que és un cilindre metàl·lic i llavors el terreny l'aguanta aquest cilindre metàl·lic. O sigui, les persones que treballen, com es pot veure aquí a la tronadora, estan sempre cobertes per aquest cilindre metàl·lic. I pel darrere va deixar fet el túnel de formigó, de dovelles de formigó. Per tant, el terreny sempre està sostingut o per la pròpia màquina o per les dovelles de formigó. Per tant, no hi ha cap possibilitat que el terreny pugui tenir cap moviment vertical perquè, com deia, està aguantat per la pròpia màquina.
La previsió és que la màquina arribi a Mandri a finals de l'estiu vinent, moment en què es farà una aturada per revisar-ne l'estat. Territori espera que la resta del túnel estigui acabada el desembre del 2024. A partir d'aquí caldrà acabar les 11 estacions que es troben en aquest tram, construïdes amb pous de gran profunditat i estructurades en dos nivells. També s'haurà de fer la instal·lació de les vies i de la resta d'equipaments. La previsió és que el tram es pugui posar en servei a partir del 2027. Les obres del tram central de la línia 9 de metro es van reprendre el mes passat després de més d'una dècada aturades. Han de connectar la Sagrera amb zona universitària.
No deixem el transport públic, ja que l'Autoritat del Transport Metropolità ha acordat rebaixar a la meitat el preu de la targeta rosa reduïda, la T4.
A partir de l'1 de setembre i fins al 31 de desembre, aquest títol social metropolità que integra 10 viatges passarà a costar 2 euros en lloc dels 4 actuals. La reducció aprovada avui al Consell Metropolità de l'AMB i coordinada amb l'Autoritat Metropolitana del Transport beneficiarà a més de 200.000 persones i s'enmarca en el pla de mesures anticrisi del govern central.
I encara en clau de mobilitat, la recàrrega de cotxes elèctrics deixa de ser gratuïta el mes que ve a la Conca de Barberà i per això poblacions com l'Espluga de Francolí i Montblanc han pactat el preu de recàrrega per tal d'evitar competència entre els municipis. L'Espluga FM Ràdio, Pep Morató.
La recàrrega de vehicles deixarà de ser gratuïta a l'Espluga de Francolí en menys d'un mes, després de la polèmica generada perquè aquest servei no tingués cap cost. Quasi dos anys després de la seva instal·lació, finalment s'ha regulat el preu, que passarà a ser de 30 cèntims al quilowatt-hora, un preu que ha estat pactat amb l'Ajuntament de Montblanc per evitar la competència entre municipis de tan a prop. El regidor de Serveis Municipals, Xavier Rossell, explica aquest canvi de preu.
Si hem de ser gratuït, tindré un cost de recàrrega. Aquest cost el que hem fet ha sigut valorar el que és el consum elèctric i els manteniments que puguin portar els equips, que això cobreixi aquest import i llavors fer el comparatiu amb la resta de poblacions.
S'espera que aquest pagament entri en vigència d'aquí a un mes després del període d'exposició pública obligatori.
Notícies en xarxa.
Els ministres d'Energia de la Unió Europea han arribat a un acord per reduir la demanda de gas en un 15% entre l'1 d'agost d'enguany i el març de l'any que ve. L'objectiu és fer front a l'amenaça de talls de subministrament per part de Rússia.
La mesura serà voluntària i, malgrat que contempla un estat d'alerta que faria obligatòria la reducció, preveu excepcions. En un comunicat, el Consell de la Unió Europea ha especificat que l'exempció es podrà aplicar als països que no estiguin interconnectats amb altres membres i a aquells estats altament dependents del gas. L'acord també estableix excepcions en països amb alta capacitat de regasificació i exportació de gas, com seria el cas d'Espanya.
Avui, desena jornada de vaga del personal de cabina de Ryanair, que aquest matí ha provocat dues cancel·lacions i una dotzena de retards a l'aeroport del Prat, el més afectat per aquesta aturada.
En total, la mobilització ha causat 4 cancel·lacions i 33 retards a les 10 bases aèries espanyoles on opera Ryanair. Els sindicats fan una crida a les administracions perquè intervinguin en el conflicte i obliguin la companyia irlandesa a complir la llei estatal i a seure a negociar el conveni col·lectiu. Els treballadors estan convocats a anar a la vaga també demà i demà passat, en les que seran les dues últimes jornades de mobilització d'aquest mes.
Doncs justament, les cancel·lacions o retards en els vols concentren la majoria de reclamacions que els tarragonins fan a l'estiu a l'Agència Catalana de Consum. De fet, aquesta vaga, la de Ryanair i també la d'EasyJet, han fet elevar les consultes relacionades amb el transport aeri. Tarragona Ràdio, Miguel González.
Des de l'Agència Catalana de Consum recorden que si la companyia aèria cancela el vol o es produeix un retard superior a les 5 hores, el viatger té dret a la devolució de l'import del bitllet o a disposar d'un mitjà de transport alternatiu. A més, en cas de cancel·lació o de retard de 3 hores o més, correspon una compensació econòmica que va entre els 250 i els 600 euros, sempre quan la companyia no hagi comunicat l'anul·lació amb una antelació mínima de 2 setmanes. En una entrevista a Tarragona Ràdio, la cap de secció de Tarragona de l'Agència Catalana de Consum, Carme Torres, assegura que aquest estiu ha crescut el nombre de consultes i reclamacions rebudes, superant les xifres d'abans de la pandèmia. Diu que sobretot responen a queixes relacionades amb el turisme i amb el transport aeri.
Aquest estiu hi ha el tema de les vagues, que clar, és la incidència potser més important que està afectant el tema del transport aeri.
Si en el termini de 30 dies no s'ha obtingut resposta, és llavors quan cal elevar la queixa al Servei Públic de Consum de cada municipi o directament a l'Agència Catalana de Consum.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Passem per Lleida, ja que la CGT i Fruita amb Justícia Social s'han concentrat aquest matí davant d'Inspecció de Treball per exigir la implicació de les institucions en la seguretat laboral. Demanen mesures que garanteixin la seguretat dels treballadors davant les altes temperatures que s'estan patint. UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
La CGT i la plataforma Fruita amb Justícia Social han entregat un seguit de mesures davant Inspecció de Treball on reivindiquen la implicació de l'administració en la garantia de la seguretat laboral. Totes dues entitats denuncien que des del departament s'estan minimitzant els accidents i demanen responsabilitat. Agustí Linyan és portaveu de la CGT a Lleida.
Aquests greus successos, bàsicament, ho minimitzen amb l'excusa del canvi climàtic o amb l'excusa de que l'administració diu que és responsabilitat de les pròpies empreses, i com aquí l'administració pública s'ha rentat les mans, i en aquest cas venim aquí a Inspecció de Treball perquè d'alguna manera diguéssim que és l'ent que ha de vetllar perquè les condicions dels treballadors i les treballadores siguin les adequades amb aquestes onades de calor, doncs se'n renten les mans també i no fiquen les multes pertinents.
Linyan subratlla que Treball no està tenint les denúncies dels sindicats envers els múltiples accidents laborals que s'han registrat en els darrers mesos, alguns, diu, dels quals mortals.
I els camps del Parc Agrari del Baix Llobregat es preparen ja per una nova temporada de carxofa. La cooperativa agrícola del Prat rebrà prop de 500.000 de soques de carxofa blanca de Tudela, la varietat que produeix la carxofa Prat. El Prat Ràdio, Víctor Asensio.
Aquestes soques es planten ara i fins al setembre s'arrelaran amb força. Les primeres carxofes no sortiran fins a finals d'octubre. Encara no serà la millor època per la carxofa Prat, que necessita nits fresques. Serà ja a l'hivern quan podrem gaudir millor de les propietats organolèptiques d'aquesta hortalissa tan saludable. Escoltem el president de la cooperativa agrícola del Prat, Agustí García.
Ara estem plantant soques de carxofa blanca de Tudela, l'autèntica. Ve d'allà perquè ve més sana, no ve nematodes tant com ens trobem aquí les terres que estan tan carregades de fer carxofera, i això ho plantem ara i a veure si no agafen molta calor i no es podreixen. Però com podeu veure, el pagès d'aquí també tenim melons, també tenim tomàquets, i ara és hora també de collir.
D'altra banda, es consolida l'altra varietat de carxofa, la Green Queen Prat, híbrida de diferents espècies i més resistent al canvi climàtic. La Green Queen Prat és més grossa i dura i no té el sabor intens de la variant blanca de Tudela que es conrea al Prat. Per això es destina principalment a l'exportació, especialment per al mercat francès.
Ens ocupem de la cultura, ja que el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona s'apropa a l'òrgan més desconegut del nostre cos en la seva darrera exposició, Cervells. Reflexiona aquesta mostra com l'art, la ciència i la filosofia han estudiat i representat al llarg de la història al Centre del Pensament Humà. David Navarro, bon dia.
Bon dia. L'exposició presenta al voltant de 300 peces que combinen la mirada d'artistes com Joan Fontcuberta, dibuixos originals de Santiago Ramón y Cajal i còmics o pel·lícules, tot plegat per investigar no només en la intel·ligència humana, sinó també en l'artificial i fins i tot l'animal. Una mostra que, segons un dels seus comissaris, el científic Ricard Soler, és plena de preguntes.
Grans qüestions, moltes de les quals venen ja de molt enrere, no? Per què la consciència? No? Per què somiem? Però preguntes encara més fonamentals, no? Per què cervells? No? Com surt a l'evolució un cervell, que és un objecte molt costós, de fet?
Unes qüestions que, en la majoria dels casos, no reben resposta, però que inciten a la reflexió en una exposició estructurada en tres seccions, matèria, ment i altres ments. La mostra arrenca demà i s'estendrà fins a l'11 de desembre, complementada amb debats i projeccions de cinema, entre d'altres activitats.
Seguim amb més cultura. La il·lustradora Roser Capdevila i l'empresari farmacèutic i mecenes cultural Antoni Vilacasas rebran la medalla d'or de la Generalitat.
L'executiu distingeix Capdevila per la seva trajectòria com a il·lustradora, popularment reconeguda pels personatges de Les Tres Bessones, i Vilacasas pel seu compromís amb el país com a mecenes cultural. El guardó, que és la màxima distinció honorífica que otorga la Generalitat, reconeix enguany l'excel·lència cultural del nostre país en les seves diverses disciplines. El govern també ha declarat bé cultural d'interès nacional el Teatre Metropol de Tarragona.
I un centenar d'artistes i grups, principalment catalans, ompliran els espais del BAM, el Festival Acció Cultural Viva i Música Mercè, amb concerts gratuïts i a l'aire lliure. Serà del 23 al 26 de setembre.
Enguany es recuperen escenaris clàssics de la Festa Major com la Rambla del Raval, l'Avinguda de la Catedral, l'Avinguda Maria Cristina o l'escenari Mediterràniament a la platja del Bogatell. Entre les propostes dels tres programes musicals, Els Catarres, Marcel i Júlia, Xarim Aresté de la Fe i les Flores Azules, Stay Homas, Alits, Luna Key o Nico Roig.
I és moment per als esports. ens porta el nostre company Joan Barberà. Bon dia, Joan.
Bon dia, Marta. El Barça de Xavi Hernández segueix pendent de les arribades per al nou curs i de la situació dels jugadors amb els que no compta el tècnic de Terrassa i que encara formen part de la plantilla blaugrana. La incorporació del central del Sevilla, Jules Koundé, com la dels laterals Azpilicueta i Marcos Alonso com a candidats. A més, el terrassenc espera que solucioni la situació dels jugadors amb els que no compta, com és el cas de Riqui Puig. L'entrenador vallesà vol una plantilla que pugui lluitar amb garanties per tot i amb competència a les diferents demarcacions.
La competència ens va molt bé, ja ho he dit moltes vegades, tenir pràcticament a aquestes alçades dos jugadors per posició de bon nivell al primer equip del Barça, doncs fa que tothom doni el millor de si. I llavors la gent vol demostrar, vol jugar, vol ser partícip, es vol sentir important, es vol sentir estimat. Bé, això ens farà millor a tots, no? Però bé, no m'ha sorprès perquè veig molta intensitat en els entrenos, que és innegociable. Al final hem d'entrenar al 100% sempre i això ens donarà per competir de la millor manera possible.
Aquesta propera matinada i després de guanyar el Real Madrid tornen a jugar un amistós de nivell. El Barça s'enfrontarà a la Juventus italiana. El Girona, que recordem tornarà a competir aquest proper curs a primera divisió, ha anunciat a les últimes hores les incorporacions del davanter Tati Castellanos del New York City i Ian Couto del City en forma de cessió, a més de la del futbolista de Sant Cugat del Vallès, David López. Avui ha estat presentat Tati Castellanos.
La verdad estoy muy feliz de estar acá. Es una experiencia única para mí, con muchos objetivos para cumplir. Y obviamente, bueno, hoy fue mi primer entrenamiento. Obviamente, nada, la veía por la tele, la liga. Todavía no te puedo responder bien esa pregunta hasta que juegue mi primer partido, pero hoy, por suerte, bueno, pude conocer a mis compañeros, al cuerpo técnico, cómo trabajaban. Y la verdad que me dio muy buena sensación.
Les declaracions de Tati Castellanos, un dels nous fitxatges del Girona per a la nova temporada. El Barça femení ha arrencat avui la pretemporada gairebé dos mesos després d'haver-la tancat amb la consecució de la Copa de la Reina. Tres títols va guanyar el conjunt blaugrana la darrera campanya. Juanmi Carrión arriba al Centre d'Esports Sabadell, equip de la Primera Federació, per reforçar la parcel·la defensiva arlequinada. En plana poliesportiva, avui estarem molt pendents. A partir de les 7 de la tarda, a Vilafranca es fa el sorteig de les lligues estatals d'hoquei sobre patins, la Parlem Hoquei Lliga, l'Hoquei Lliga Femenina, l'Hoquei Plata i l'Hoquei Bronze, que coneixeran en el dia d'avui el seu calendari, l'escenari al Museu del Vi de Vilafranca del Penedès. I a Gavà, Barcelona, Viladecans i Sant Boi, pendents aquests dies del Campionat d'Europa de softball femení. Els esports, el més destacat.
Gràcies, Joan Barberà. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho deixem aquí i tornarem demà puntuals, com sempre, a les 2. Fins aleshores, que tingueu molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
Cúspide de mis anhelos más secretos.
pinzas me atenaza y no vivo en mí. Lo siguiente fue que ahora estoy confundido y mi espíritu está como una sotana colgada en un clavo oxidado. Hoy pensé que un poco de amor, hoy pensé que un poco de amor, recuerdo que pensé que un poco de amor.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Maria Gisbert. El Tribunal Superior de Justícia obre judici oral a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, pel cas de la presumpta fragmentació de contractes quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes. Ara, la mesa del Parlament haurà de decidir si la suspèn com a presidenta de la cambra. La interlocutòria d'obertura de judici va dirigida contra Borràs, un amic seu informàtic i un altre professional, pels delictes de prevaricació i falsedat documental que són dels quals els acusa la Fiscalia. Un cop dictat d'aquesta resolució, el següent tràmit és donar trasllat a les defenses per tal que presentin els seus escrits en 10 dies i un cop rebuda tota la documentació es fixarà la data del judici. La Fiscalia demana 6 anys de presó i 21 d'inhabilitació per a Borràs. El magistrat admet en la seva resolució que hi ha diferències entre el seu escrit de conclusió de la investigació i l'escrit d'acusació del fiscal, però veu aquesta diferència tècnica com a irrellevant, ja que passa de 4 delictes a 2 i de 4 processats a 3, mantenint els mateixos fets. La interlocutòria no es pot recórrer, però encara hi ha pendent de resoldre algun recurs.